Segurament estem parlant d'una de les veus més representatives de l'actual panorama musical d'aquest país. És una noia amb aspecte de no haver trencat mai un plat, de somriure permanent, aura de felicitat. Va deixar la seva feina de periodista a la ràdio per provar sort al món de la música i li ha sortit molt bé. Ara li preguntava, tens excedència de la teva món radiofònic? Parla de l'Helena Miquel, bon dia, Helena.
Bon dia.
És veritat, tens excedència, no?
Sí, estic en excedència i que duri.
I que duri, no?
Sí.
Tens excedència fins quan?
Doncs em queden 3 anys.
Sí? I? Et queda molt lluny, ara o no?
Sí, ara em queda molt lluny. I de fet, moltes vegades he pensat, sort que encara em queden 3 anys per anar-m'ho pensant, no? Per anar tantejant com va la cosa i anar veient què passa.
Però és que si tu em dius ara, veus a l'Helena tornant a la ràdio? Jo, de debò, em costa molt de creure, entre altres coses, perquè estàs tocant tantes tecles a la vegada,
sí,
que dius, per estar al cinema i estar a la música amb dues vies diferents.
Sí.
I tot això com es porta?
Doncs molt bé, compaginant-ho tot com podem, i la veritat és que tinc la sort de poder-ho fer amb els dos grups de música que tinc. De moment, mentre amb un vaig fent la gira, amb l'altre estem composant temes nous, aleshores és molt fàcil d'aquesta manera poder-ho compaginar. Espero que puguem mantenir així, no? Que no se solapin dues gires a la vegada.
Val. Comencem pel cine. Estàs de pausa al rodatge?
Sí, la setmana que ve vaig a Madrid, però aquesta setmana no tinc rodatge.
Val. Estem parlant d'una pel·lícula que es dirà No habrá paz para los malvados. No estem parlant ni d'un curtmetratge ni d'una petita pel·lícula que d'un director novell. Estem parlant d'una pel·lícula d'Urbizu, de l'Enric Urbizu. Per tant, poca conya.
Sí, poca conya, sí.
Com et surt aquesta oportunitat?
Doncs la veritat és que he tingut molta sort, perquè jo l'any passat vaig rodar la meva primera pel·lícula,
L'Idioma Impossible.
Aquesta cançó que estem escoltant és una cançó que forma part de la pel·lícula, i casualitats de la vida, el coguionista d'aquella pel·lícula és en Michel Gaztambide, que no conec i tinc moltes ganes de conèixer, perquè va ser en Michel Gaztambide, que és també coguionista de No habrá paz para los malvados, qui li va parlar de mi a l'Enric Urbizu. O
sigui, però no el coneixes tu de res?
No, no el conec
no
de res.
No l'has vist mai?
No, no l'he vist mai al Michel Gaztambide.
I aquest, el Michel, va ser el que li va dir amb l'Enric Urbizu, hay una chica que he visto que está, cógela.
Exactament, li va dir, el año pasado hice una película y tal, y hay una chica. Llavors, l'Enric Urbizu va trucar al Rodrigo Rodero, que és el realitzador de L'Idioma Impossible, i li va demanar una còpia de la pel·lícula, perquè aquesta pel·lícula no s'ha estrenat a les sales.
No.
Aleshores, sí, la va veure i em va trucar per fer-me una prova. I ja està.
Quin paper fas ara?
De jutge, d'instrucció.
De jutge d'instrucció?
Sí.
Paper principal, diríem?
Sí, és...
Prota?
Sí, prota, juntament amb el paper que protagonitza en José Coronado, que és molt potent. Jo no m'esperava tot això.
Pues sí, és molt potent. Qui més hi ha al càsting?
Hi ha Juanjo Artero, que és el meu company de feina, i Rodolfo Sancho, que crec que és bastant televisiu,
sí,
però jo no el coneixia. I, bueno, més gent. Però...
Un cop, experiència. Dos cops... ja és sospitós. Això vol dir que és un camí que ja t'has obert aquí, que t'agrada i que... Sí.
Totalment. Jo estic encantada. L'any passat vaig descobrir-ho amb L'Idioma Impossible, em va encantar, i no m'esperava tornar-hi a treballar tan ràpid, en tan poc temps, no? I quan em va trucar l'Enrique, bueno, jo vaig al·lucinar, no m'ho creia. I tenia molt de respecte, perquè era un projecte molt més potent, un personatge que no tenia res a veure amb mi, perquè L'Idioma Impossible sí que faig d'una noia que canta, que, bueno, no? I té certa relació amb la meva vida, però aquest de jutge d'instrucció és que no tenia res a veure, primer no sabia per on agafar-ho, i per mi era molta responsabilitat.
L'Idioma Impossible parla d'estar situada al Raval, quan abans era la calle Conde de los Altos, els barris marginals dels anys 80, el Lumpen barceloní, la del barrio Chino, la dels racons foscos. No habrá paz para los malvados és un thriller que, això sí, està ambientat a Madrid. Tot plegat per la dona de la somriure permanent. Començava a aquestes dues pel·lícules amb aquest punt tan fosc, déu-n'hi-do, no?
Sí, però bueno, tots busquem a dins nostra i de fet jo ho faig, tota aquesta feina la faig molt per intuïció i busco dins el que puc tenir en comú amb aquestes persones.
Perquè tu no havies fet mai res de cinema, en res.
No, vaig fer un curs d'iniciació a la interpretació quan tenia 14 anys, però allà es va quedar tot.
Llavors que et deixes portar per tu, aviam què? O et deixes guiar pels que estan al teu voltant? O...
Jo em llenço molt a la piscina, diria, perquè quan vaig començar amb la música també vaig començar tocant el baix elèctric i no havia agafat mai un instrument. I em van dir, vols tocar el baix? I vaig dir sí. i em, em van ensenyar en el màstil on estaven les notes, el do, el re, i al cap de 3 mesos estava fent un concert. O sigui que crec que em llenço bastant a la piscina.
Escolta, amb l'Idioma Impossible, quan la veurem?
Mira, en principi s'ha d'estrenar a l'octubre i segurament serà als cinemes Renoir.
Renoir, com és que triga tant?
Perquè me n'adono que el món del cinema és pràcticament impossible. És molt més difícil que la música. Aconseguir distribució és molt complicat. Si no tens una productora potent darrere, no gairebé estàs... En Rodrigo s'ha estat 5 anys per aconseguir finalitzar el projecte i la vam rodar l'any passat i encara no s'ha estrenat.
Hi haurà tercera pel·lícula o no?
Sí.
Sí?
Sí, sí. Tinc un projecte, un possible projecte pel març del 2011. Sí, sí, sí. I també ha estat casualitat.
Aviam.
Perquè la persona que m'ho va oferir no sabia que jo havia fet cinema. Em va preguntar, tu ets actriu? En relació amb el grup de La fe i les flores azules. No puc explicar res, però és possible que el març de 2011 faci, intervingui en un altre projecte cinematogràfic.
I tele? Ja em poses a preguntar, et pregunto. Ara em diràs, no, estic, no. a punt d'entrar a la Riera.
No, tele no, de moment no.
De moment no.
No.
Val, ara l'Helena Miquel està a la cresta de l'èxit absolut, rodant la seva segona pel·lícula en un any, treballant en dos grups de música que estan tenint molta tirada. Un, és que clar, cada vegada que el recordo, em veig a l'Òscar Dalmau,
Els Oscars, vaja.
Sí. Els dos Oscars, evidentment, a la Natza Ferrer i el Jordi Ramos. Cada vegada que ho sento. És que tinc la imatge de Manresa.
Sí.
Com li dieu això? És que jo també vaig sortir, per a mi se'm veia gaire. Però
Steady Running, no? Sí.
Escolta'm, tothom, aquí a la ràdio encara es parla d'aquella actuació global que vam fer tots, perquè no et pensis que és vosaltres, tots allà fent el número,
no et pensis.
És una cançó que contribueix molt a les catarsis col·lectives, aquestes.
És que, de fet, era una mica la intenció, no?, que fer una apologia del ball, i el ball entès com una cosa social, no?, i global. I bàsicament per això parlem del ball molt en aquest disc.
Però qui crea això, aquest ball? Qui diu, fem-ho així?
L'Òscar Danieno, que és l'altre component del grup, que la veritat és que és molt creatiu i no para de treballar al seu cap, no para d'idear coses, i això se li va acudir amb ell, i ja feia 3 anys que s'havia inventat aquest pas de ball, i li ha estat donant voltes fins que li ha trobat una finalitat.
Ara que hi penso, ara que estem tots tan pesats, avui en parlàvem un 6:15 del matí, dels lip-daps, que n'hi ha un que està molt bé de la Universitat de Vic i tal, el que és el vostre videoclip de l'Espíritu Sant és un lip-dap, no, de fet?
Sí, podria ser, però...
Perquè és un sí. Plano, no? És un plano seqüència només, no? És a dir, que va donant...
Clar, en aquest cas, sí, hi ha els talls, perquè...
Hi ha talls aquí,
Hi ha talls, sí, perquè el que volíem aconseguir era aquesta cadena de ball, no?
Uh-huh.
I cada vegada, o sigui, una persona comença un pas de ball i l'altra el continua, aleshores sí que era necessari tallar. Però sí que té una mica l'essència del lip-dap. I, de fet, aquesta setmana, una gent ens han proposat fer un lip-dap amb ells, col·laborar-hi, el faran sobre la cançó La Primavera, i es rodarà aquest diumenge al Raval.
Ah, sí?
Sí, i ens han trucat per si ens agradaria fer un cameo.
I és que sí, de la mateixa manera que els Clotet ho estan amb vosaltres,
sí,
a l'Espíritu Sant, tant l'Aina com el Marc.
Sí.
Tenies la sensació que fent aquesta cançó seria tan èxit i que es pot convertir en allò que diu una de les canciones del verano? Perquè és molt diferent, no. Aquesta cançó. O sigui, alguna cosa que diu... Aquesta cançó que és diferent.
Sí, la veritat és que no, jo no sóc mai molt conscient d'això, ni dels videoclips que fem, i fins i tot la primera vegada, quan m'expliquen les idees, sóc bastant reàcia, és com no acabo d'entendre, no sóc gens visionària amb aquestes coses. I em ve tot sobre la marxa, m'hi vaig trobant. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá.
És possible superar la bogeria de l'anterior disc de La Fe o no?
Jo crec que amb l'anterior disc vam tenir molt bona acollida, també vam fer molts concerts, vam fer 115 concerts en un any.
I això com es digereix?
Molt esgotat, molt, molt, molt. És esgotador. I moltes vegades dormint molt poc d'un concert a l'altre perquè has de viatjar d'Andalusia a Barcelona. però molt contents. Jo tinc molt bon record també de tota la gira i el que se'm queda són els bons records, a part que, bueno, sí, és molt esgotador, però és com que quan acabes la gira i fas un altre disc, l'únic que vols és fer concerts.
Però se't va desmadrar l'assumpto, perquè dic, perquè tu de fet aquí comences amb Elena,
sí.
no amb De la Fe és una mena d'invent, però l'invent sí. Se te'n va de les mans, no?
No. De fet, amb Factor de la Fe, quan vam començar, ja fa 7 anys, em sembla, i per mi ha estat molt progressiu. No? La veritat és que no ha estat gens sobtat, no? Perquè hem crescut a poc, o jo tinc aquesta percepció. Molta gent té la sensació que hem crescut molt ràpid, igual perquè ens ha conegut fa poc temps, però jo no tinc aquesta sensació. Cada tro.
El català és l'altra llengua que fa servir l'Helena Miquel a l'escenari, en aquest cas en un grup menys colorista i potser menys urbà que De la Fe, és Helena. Has estat o heu estat 6 anys de silenci. Per què?
Doncs mira, quan vam treure el segon disc, El Present, van haver canvis a la formació, va marxar un guitarrista, després vam trobar un altre... És a dir, van haver diferents canvis dintre la formació, però inesperats, no? El baixista va marxar a treballar a Nova Zelanda, ara està a Austràlia, el baixista fundador, i fins que no vam aconseguir una formació estable, en aquest cas el Dani i Jones i el Marc Marès, i aleshores, doncs, quan vam aconseguir tornar a agafar aquesta formació, agafar confiança i tornar a composar temes nous, doncs, clar, van passar tots aquests anys, no?
Sent més... És a dir, clar, que estimes més el pare o la mare, no? En aquests casos, és a dir... Però sents més responsabilitat quan ets Helena? És a dir, la sensació d'estar una mica més sola?
No, perquè m'agrada molt, també, la sensació de portar la veu cantant, però sí que és el com el meu grup, no sé com explicar-ho, amb el que li tinc molt apreci, perquè vam començar l'any 99 i és una qüestió d'això, no? de portar molts anys i d'anar fent petites passes endavant, no? I aquesta sensació de com a mínim 3 dels inicis seguim a la banda, i és molt bonic, som una petita família.
Com ho combines tot plegat? Com ho pots combinar tu personalment? Perquè deu ser complicat, és a dir, t'ajuntes al cinema d'una banda, que si de la Fe de l'altra, que si ara Helena d'una altra, això com, és a dir, tens hores, tu?
Doncs la veritat és que fent bogeries, perquè aquests 10 dies que he estat rodant a Alacant he fet algunes bogeries,
per exemple?
Perquè tenia 2 concerts entremig a Sant Boi i a Barcelona, i, bueno, dormia en un cotxe, em posava en un cotxe de producció, i quan acabava el concert a Sant Boi a les 12 de la nit, em posava en un cotxe i anava fins a Alacant en cotxe, arribava a les 6 del matí a l'hotel i a les 7:40 tenia la convocatòria per començar el rodatge.
Que maco! Que maco! Tenint en compte fer una segona pel·lícula amb aquest i que, en fi, segur que et sortirà molt bé.
Bogeries.
Bogeries, no? Bogeries. Això és una versió It's a Headache, no és això?
Sí.
De la Bonnie Tyler, no és això? De la Bonnie
sí.
Tyler pel disc de la Marató del 2007. Què tal amb el Mazzoni?
Molt bé, hem seguit fent coses junts, hem participat, i em va trucar per fer uns concerts amb ell, cantant 5 cançons, juntament amb la Vicky Mel i la Gemma Solés, i fer les Mazzoni, i molt bé amb ell.
Com ha perdut la ràdio amb una veu com aquesta? És increïble. És increïble. No ho trobes a faltar, aquelles escales que pujaven i que no s'acabaven mai?
Sí,
i tanta clar. Gent i aquelles
tanta
coses.
Tanta gent, la gent, sobretot la gent.
La gent, és veritat.
Sí,
és veritat,
perquè
és veritat.
La gent, els meus companys, jo m'ho passava molt bé.
Tu estaves informatius, no?
Estava informatius, sí. La producció.
La producció d'informatius.
Sí,
per cert, gènere... Que ho dic pels estudiants, sempre ho he pensat. És a dir, aquí la gent vol ser periodista i posar-se ja davant d'un micròfon o davant d'una tele o d'una càmera, però és que hi ha unes zones dels mitjans de comunicació, a la ràdio en concret, que són, per exemple, la producció, que és un gènere molt poc descobert i que, al marge de que és importantíssim i clau en una redacció, hi ha poca gent, eh?
Sí.
Estàs d'acord o no?
Sí, i a més també ho vaig descobrir com perquè em vaig presentar unes oposicions al concurs públic i el concurs
no,
era...
Estava a Catalunya Ràdio, l'Helena.
Sí, i el concurs era per auxiliar de producció. I vaig dir, bueno, pues, el que sigui. I vaig començar com a auxiliar de producció i vaig descobrir que m'encantava aquesta feina.
I quin dia vas dir, s'ha acabat?
Doncs el dia que feia, abans d'un mes de treure el segon disc de Factor de la Fe, un mes abans de que sortís La Luz de la Mañana, el nostre mànager ens va trucar. Ja feia molt de temps que anàvem una mica esgotats perquè anàvem compaginant feina i concerts, i jo havia esgotat tots els meus dies festius, les vacances, tot ho esgotava per fer concerts. Comprava guàrdies a la gent per tenir més dies de festa, una bogeria. I un mes abans que sortís el disc, el nostre mànager ens va dir: mireu, tinc 30 concerts tancats, alguns són un dimecres a Galícia, i crec que no podeu compaginar-ho tot. Ha arribat el moment de prendre una decisió, no? I vam dir, sí, doncs deixem la feina i vinga, endavant.
Buah, és l'Anna Miquel, que va deixar un dia a la ràdio per dedicar-se al món de la interpretació musical, amb dos grups, amb Elena i amb De la Fe i les Flores Azules, que l'última vegada que la vam veure en un escenari la vam veure i ens va fer patir perquè vam haver d'anar fent l'Steel Running famós de l'Espíritu Santo, que algunes imatges passaran a la història de RAC1 indiscutiblement, com la de veure Jordi Ramos pensant que entraven els altres al darrere i no entraven els altres al darrere i es va quedar allà al mig de l'escenari, i que ara es dedica també al món de la interpretació amb dues pel·lícules, una que s'està acabant i l'altra que està per estrenar i que s'estrenarà probablement el pròxim mes d'octubre. Avui l'Helena ha vingut acompanyada, com ella ha dit ella mateixa, amb el Dani, i li volíem demanar si ens podia fer un recústic avui aquí al món a RAC1. Ens va dir que sí, perquè què faràs?
L'Amoresa, d'Helena. L'Amoresa,
molt bé, endavant. Impressionant. Helena Miquel, avui aquí al món a RAC1. Quina veu. Dani, moltes gràcies també. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
D'aquí un moment semblarà que en aquest cantó de la Diagonal esteu amb un altre. Coneixes la Guillermina Mota, oi?
Sí.
Què se n'ha fet de la Guillermina Mota? Avui ens ho preguntarem. Serà aquí, al món a RAC1. A RAC1. Fins ara, que vagi bé. Gràcies. Adeu.